Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquest matí als matins de TV3 que la Generalitat està estudiant com es pot revertir el contracte amb Ferrovial per fer un seguiment dels contactes de les persones contagiades pel coronavirus. Vergés ha admès que es pot trobar una alternativa, però no ha concretat en què consistiria aquesta alternativa. L'objectiu és que hi hagi prou personal disponible per tota la resta de cribatge que es fa normalment en el sistema sanitari i que no té a veure amb la Covid-19. I atenció a aquesta notícia perquè s'ha descrit el primer cas de VIH resistent a totes les combinacions antirretrovirals i que només respon a un fàrmac. Un estudi liderat per Irsi Caixa ha descrit el primer cas de la sida resistent a totes aquestes combinacions. Es tracta d'un home portador del virus que s'ha mostrat insensible a 25 dels 26 medicaments provats. I la Fiscalia del Suprem investigarà Joan Carles I per suposada corrupció amb l'AVE a la Meca. La investigació sobre la gestió del rei emèrit, però serà a partir del juny del 2014, és a dir, quan ell va perdre la inviolabilitat que tenia pel fet de ser rei. I encara en clau judicial, us destaquem que la Fiscalia sobre ara que Josep Lluís Trapero eviti la presó i sigui penat només per un delicte de desobediència. Anem a pams, però d'aquesta manera la Fiscalia renuncia a acusar el major del delicte de rebel·lió i ara deixa la porta oberta a una possible inhabilitació per un delicte de desobediència o també de sedició, que en aquest cas sí que hauria d'anar a la presó. I la festivitat del Corpus Christi d'enguany serà especial per molts motius. Aquest 2020 se celebren els 700 anys de la primera processó de l'Eucaristia pels carrers de Barcelona. Per això, donada l'especial situació d'aquest any, a causa de la pandèmia, des de l'Església de Barcelona han apostat per apropar el Corpus a la feligresa i ho faran de manera virtual. Serem molt pendents, doncs, d'aquesta notícia. Nosaltres ho deixem aquí, la informació. Això sí, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts, dia 9 de juny, i ara mateix passen 4 minuts i 25 segons de les 11 del matí. No sé si a vosaltres us passa el mateix, però a mi hi ha una cosa de la humanitat que no m'acaba de quadrar. L'altre dia llegia que la suma total de la intel·ligència del planeta es manté constant. La suma total de la intel·ligència del planeta es manté constant. En canvi, la població segueix creixent. No ho entenc, no em quadra. En fi, benvinguts.
Oh, Déu meu, Cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Morgà.
Però que això no ens faci deprimir, que no ens amargui el dia, que malgrat tot i per sort encara hi ha signes d'intel·ligència al món, i espero que com a mínim en el mateix percentatge el tinguem també aquests signes aquí al programa, perquè si no, malament. Un o Déu meu que avui faran possible, com és habitual, el Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. Avui amb les col·laboracions del David Murgui i la Marisol de la Orden, de moment tots ells, la intel·ligència se'ls se suposa, com el feien a l'Emili, que sempre suposava tot, però en canvi amb qui tenim més dubtes és amb qui ens acompanya sense previ avís cada dia aquí al programa. Bon dia, senyor Ramon.
A ver si lo he entendido bien. A ver, ¿usted ha dicho que yo soy muy inteligente o todo lo contrario?
Molt intel·ligent, he dit molt, que no ho ha entès, molt, moltíssim.
Ah, vale, pues entonces sí, vale, entonces voy. Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap, doobie-doo-da, zap, zap, doobie-doo-da, zap, zap, doobie-doo-da, zap, zap, doobie-doo-da. ¿Sabe qué pasa? Que como a vegades vostè parla una mica liat, bueno, no se sap bien si diu una cosa o diu una altra, ¿sabes? Sempre és millor aclarar-lo, ¿sabes? Vostè de vegades parla com els polítics, que no saben bé què diuen.
Molt bé, doncs escolta, mira, acaba de dir una cosa que em va al pèl per parlar del programa d'avui, perquè avui tenim una llista de 10, un top 10, que cada dia ens proposem i que ens portarà fins a les 12, per ser del migdia, en el qual ho volem parlar o volem aconseguir la configuració de 10 noms dedicats a la política, perquè avui busquem els 10 millors polítics de la nova democràcia.
A veure, un momento. El 10 millor polític de la nova democràcia, diu vostè, eh? I quan vostè diu la nova democràcia, a què se refiere exactament?
Doncs mira, està molt bé que faci aquesta pregunta, també. Avui trobo que està encertat molt, m'està sent de molta utilitat, perquè a més és una pregunta amb sentit, ja que ja he comprovat que això mateix s'han preguntat també molta gent. Aquesta pregunta generava alguns dubtes entre la nostra audiència, que no sabia ben bé el que podia votar avui en aquesta llista dels 10 polítics de la nova democràcia.
Que això de la nova democràcia és una mica... com li diria jo? Una mica així, no?
Molt bé, vostè també s'explica fantàstic, eh? Una mica així, és una definició extraordinària, eh?
Bueno, què? Vull dir que no se sap ben bé a quina època se refereix, senyor Miquel, perquè nova... Què és nova? A veure, fa 40 anys és nova o no és nova?
Sí, que té tota la raó. Escolti, que té tota la raó, quan té la té. Quan vam posar aquest títol a la nostra llista d'avui, vam pensar que volíem parlar o volíem tenir una llista dels polítics que han exercit com a tals des de la mort de Franco. És a dir, en tota la nova etapa democràtica des d'aleshores, en aquests 45 anys, més o menys, eh? Per això, quan dèiem nova democràcia, ens referíem a tota l'etapa democràtica, aquesta última. Per entendre's, des del 1975... o 76, si molt m'apura, fins ara.
Ah, vale.
No em doni cops al micròfon, senyor Ramon.
Bueno, perdoni, és que tot plegat és una mica complicat, eh?
Sí, com cada dia, perquè hi ha molts noms que potser ens agradaria posar en aquesta llista i que no ens hi cabran, ja ho sé.
Vostè està segur de lo que diu, senyor Miquel?
A què es refereix ara? No l'entenc.
Hombre, que veritat que cada dia no falten puestos per posar la llista, però polítics, polítics, jo los podria contar con los dits d'una sola mà, senyor Miquel?
Ah, això no és veritat. Vinga, va, no faci ara aquí demagògia.
Que sí, que no, escolté. Però si tots són iguals, home, sí. Vostè s'ha escoltat. I si tots diuen el mateix, tots fan el mateix.
Miri, va, no em faci aquestes frases tan tòpiques i tan fàcils de polítics. Miri, com en tots els àmbits de la vida, n'hi ha de bons i n'hi ha de no tan bons. N'hi ha d'honestos i de no tan honestos. En fi, que hi ha de tot. I deixi'm una cosa que de vegades és molt poc popular, el que diré ara, ja ho sé, eh? Però... deixi'm dir que jo crec que, a més ho penso de veritat, crec que en general els polítics són honestos i que treballen pensant en el bé comú. El que passa és que aquests no tenen tanta visibilitat. En canvi, de seguida posem cara i assenyalem aquells que no són corruptes, que són una mica més corruptes o que fan malifetes, que estan en la política per interès propi. En fi, que és més fàcil criticar aquests que no lluar els primers, ja m'entén?
Bueno, mire, li ho accepto perquè lo diu vostè, eh? Perquè si no,
Escolta, també és cert, i és una cosa que també crec, que en general els polítics de les primeres dècades de la democràcia, és a dir, dels anys 80 i dels anys 90, tinc la sensació, això és una cosa molt, molt personal, que tenien una mica o bastant més de nivell que els actuals. Però aquesta, ja dic, i repeteixo, és una percepció molt subjectiva i, per tant, sense gaire fonaments.
Bueno, lo veu com vostè parla bé, senyor Miquel? Lo que ha dit ara, no sé què ha volgut dir, però vostè parla bé. Jo crec que vostè serviria per això de polític. Miri què li dic, eh? Ja lo veig allà a la tribuna del Congreso de los Diputados.
Doncs miri, em veu molt malament perquè això seria de les últimes coses que jo faria, eh? Que s'ha de ser una pasta una mica especial per dedicar-se a la política, una pasta que jo no tinc. És molt dur ser polític, senyor Ramon.
Bueno, que tampoco será tan, eh? Que tampoco ve que se matin molt.
En fi, és igual, ara no discutirem dels polítics si fan feina o no fan feina. Això és el que jo penso i a mi no m'hi trobaran pas en el món de la política, ja li dic.
Bueno, pues, escolta una cosa, ja, para acabar de poner aquí el puntito final aquí a lo que está dient, yo sé unos cuantos chistes de esos de política que tenen molta gràcia, eh? Vol que li n'expliqui un, senyor Miquel?
No es pensarà que avui farem una llista amb 10 polítics que tenen xiste afegit. No, avui volem una llista de polítics i prou. Els 10 millors polítics de la democràcia. Per tant, ara no vindrà vostè aquí a explicar acudits de polítics que vagi a saber vostè com són aquests acudits, si tenen gràcia o no tenen gràcia.
Escolti, senyor Miquel, vostè no se'n fia de mi o què?
Doncs no gaire, la veritat, eh?
O sea que m'està censurant lo que jo vull dir aquí al programa?
Que no, que jo no censuro res. Escolti'm, però coneixent-lo, no sé si refiant-me del que dirà i de la gràcia dels acudits que pot explicar. Ja està, això és tot. Escolti, no hi ha més explicació.
Molt bé, que si lo digo yo, que, escolti, senyor Miquel, mire, l'explicaré para que vostè vegi que és un xiste que és bo. Era un senyor...
Que no, que ja li dic que no. Que no vull que m'expliqui cap acudit de cap senyor. Que veig que vostè tant li fa, vostè li dic que no i acaba cantant, li dic que no i acaba tocant la flauta, i li dic que no i acaba explicant un acudit. Escolti, acaba explicant-lo igual, per tant...
Que veurà que... Ja veurà que si lo explico, el programa guanyarà, i vostè se farà un munt de riure que ja veurà, eh?
Vinga, va, fem una cosa. Expliqui'l, però ràpid i acabi, eh? Que van passant els minuts i hem de fer un programa i el tenim tot per endavant, encara.
Vale. Gràcies, Miquel. Gràcies per la confiança.
No, si no és confiança, és perquè se'n vagi.
Vale, pues escolti una cosa. Mire, l'explico el xiste que és bo, eh? Mire, és un senyor... Jo no m'he de pensar ja. És un senyor que està aparcant el cotxe allà davant del Congreso de los Diputados, sap? Allà, sap d'on li dic, senyor Miquel, o no?
Sí que sé on diu, però expliqui ja i acabi, per favor.
Bueno, pues, un senyor que està aparcant el cotxe allà davant del Congreso de los Diputados, i va un policia i li diu, oiga, senyor, i diu, oiga, que aquí no se puede aparcar, porque están a punto de salir los políticos. I el tio li diu al policia, el tio del cotxe li diu al policia, no se preocupe que tengo un seguro antirrobo. L'ha entès, senyor Miquel?
Sí, l'he entès perfectament.
El policia que li deia perquè no se podia aparcar i el tio se va pensar que li deia perquè sortien els polítics i que me robarien el cotxe. És bo, eh? És bo, el xiste és bo, eh?
Miri, no ho sé. A més, aquest acudit, perdoni, però és molt vell. Jo l'havia sentit ja no sé quantes vegades, aquest acudit per explicar per no sé quanta gent.
Escolti, vostè una xafa guitarra, eh? Vostè és soso, però soso de veritat, eh? Miri, sap què? Me'n vaig a explicar-li el xiste aquí a los de Barradio, que són més agradecits que vostè, escolti'm.
Això, vagi, i que li vagi bé, eh?
Espera, Jordi, te vinc a explicar un xiste que tinc aquí d'una política. Ja verà com...
Vagi, no em distregui gaire el Jordi, eh? Que té feina. En fi, Jordi, ja veus que jo intento treure-te'l de sobre, però no hi ha manera. Acudits de polítics. Doncs no són vells ni res, aquests acudits de polítics. Ja no se'n fan d'acudits de polítics. O sí? No ho sé. En tot cas, avui no volem acudits. Avui volem noms. Així que som-hi. noms perquè estem buscant la llista dels 10 millors polítics de la nova democràcia. Aquells 10 polítics que des de la mort de Franco i ja en temps de democràcia us han caigut millor, o us han donat més confiança, o penseu que han fet el que havien de fer, o el que sigui, el que creieu que són les condicions necessàries perquè vosaltres decidiu que pot formar part de la llista dels 10 millors polítics de la nova democràcia. De moment, i com cada dia, us hem preparat un informe que us pot orientar una mica per si aneu una mica perduts a l'hora de triar la vostra opció.
Després de la mort de Franco, l'any 1975, s'obria una etapa incerta que a Catalunya, a més, tenia l'afegit de reivindicacions històriques que aleshores estaven molt concentrades en l'Estatut d'Autonomia, tan anhelat des de feia anys i que potser, amb la desaparició del dictador, veia opcions d'arribar-se a materialitzar. De fet, fins l'any 1979, que no s'aprovaria el nou Estatut d'Autonomia català. Van ser 4 anys de transició en els quals hi van passar un munt de coses. La dimissió d'Arias Navarro com a president del govern espanyol pel seu passat massa lligat a Franco. El nomenament de Suárez, deien, de visió més oberta i dialogant. L'arribada del president Tarradellas en un clar avanç cap a la nova Espanya de les autonomies. La llei d'amnistia, que suposava una llei de punt final que eximia els participants del règim franquista i els defensors i lluitadors per l'establiment d'un sistema democràtic. I també l'aprovació de la Constitució espanyola, que tothom agafava com un abans i un després en la nostra història recent. Van ser uns anys per la política, per tornar a fer política. I perquè els polítics més innovadors de l'anterior règim, els lluitadors demòcrates de les anteriors dècades, però també els vells creients i seguidors de la dictadura del general Franco, haguessin de conviure i trobar camins d'entesa que servissin per donar esperança de cara al futur. Hi ha molts noms lligats a aquesta etapa, sobretot els qui després han vingut a anomenar-se pares de la Constitució. Herrero, Peces Barba, Roca Junyent, Soler Tura, Fraga, són alguns d'aquells dits pares de la Constitució que, en honor a la veritat, hauríem de dir que van saber mantenir les formes i dotar d'una certa categoria la nova classe política. Paral·lelament a tot això, Catalunya continuava amb els seus anhels de llibertat, tot i que s'esmorteïen denominacions com autodeterminació, independència o sobirania, a favor d'un nou estat autonòmic que no convencia a tothom, però que era molt més del que teníem i, certament, dels que molts imaginaven en aquells moments. Des d'aleshores, un munt de polítics de tota mena, ideologia i condició han anat passant per l'escenari de la política espanyola i catalana. Avui us demanem que ens digueu quins són per vosaltres els 10 millors polítics de la nova democràcia. Entenem per nova democràcia tots aquests anys als quals ens hem referit i fins als nostres dies. Ens agradaria saber quins en destaqueu o de quins en teniu més bons records. Si esteu a punt, comença un programa que vol recórrer la història política dels últims 45 anys. Comença l'O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs a partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Quins són per a vosaltres els 10 millors polítics de la nova democràcia? Només cal, recordeu, que ens digueu un nom, no cal que ens digueu 10 noms. Evidentment, agraïm l'esforç d'aquella gent que ens fa la llista gairebé ell sol, però amb un nom només ja ens serveix per anar configurant aquesta llista, aquest top 10 de 10 d'avui de la 10 meu a Ràdio Estel. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres opcions, com ja ho ha fet molta gent des que ahir anunciàvem la llista d'avui, a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, buscant el nom del programa, o 10 meu, a través d'un correu electrònic a la direcció odeumeu@radioestel.cat o, sobretot, a través del nostre telèfon concret i especial del programa habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Aquí ens podeu fer arribar notes de veu, fins i tot, que podem escoltar en el programa, sobretot si ens les envieu durant el dia anterior, les 24 hores anteriors, o notes escrites que nosaltres llegirem en el transcurs també d'aquest programa. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar les vostres opcions per la llista d'avui. Recordeu, la dels 10 polítics millors, els 10 millors polítics de la nova democràcia. I recordeu també, cosa important, que entre tots els que participeu, per un canal o per un altre, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
I tal com us anunciàvem, ahir ja, en dir la llista que avui preteníem fer, vam començar a rebre opinions a través d'aquest número, el 644-34-3010. 644-34-3010 és el número habilitat pel WhatsApp i on ens podeu fer arribar, sobretot, i ens agrada molt rebre-les, notes de veu. Algunes d'elles són aquestes.
Para mí el mejor político que mejor funcionizo fue Adolfo Suárez. Gracias.
El senyor Roca.
Bé, per mi el polític, jo no sé si el millor, però un dels millors que hi ha hagut en aquest país durant el temps de la democràcia ha estat en Julio Anguita, que per mi ha dit sempre les coses molt clares i molt a la cara. Tot i que no va d'acord amb les meves idees polítiques, a mi m'agradava bastant.
Els ciutadans estem molt emprenyats amb els polítics, siguin de dreta o d'esquerra, espanyolistes o catalanistes. Cobren sous milionaris, jubilacions vitalícies, alguns són corruptes, i mentrestant, la gent del carrer passant-ho magre. En fi, si en tinc que salvar un, jo em quedo amb l'Oriol Junqueras. Penso que és una persona d'un tarannà pacífic, dialogant, respectuós amb els que pensen diferent. Penso que no mereix la sort que té. Tancat a la presó i criticat fins i tot per gent que es diu catalanista.
No sé, potser em quedaria amb Artur Mas, però potser és perquè és el que em queia millor, no perquè ho fes bé, sinó perquè em queia bé.
Hola, bon dia. Jo, com a millor polític, em triaria el nostre president Tarradellas. Gràcies.
Per mi, un president polític exemplar va ser en José Mujica, president de l'Uruguai.
Oh, Déu meu!
Ja veieu que n'hi ha per tots els gustos i tots colors. Fins i tot hi ha algú que ha preferit traspassar fronteres i anar-se'n fins a Uruguai. Per tant, aquí vosaltres sou els qui teniu la paraula. Nosaltres us entrarem i ho concretarem avui en els 10 millors polítics de la nova democràcia a Espanya i a Catalunya. Per tant, esperem aquestes opcions encara fins al final del programa per configurar la llista definitiva que tot just 5 minutets abans de les 12 podrem conèixer. Ja sabeu que hi posem música a tot això. Ens agrada posar-hi una cançó que il·lustri la llista del dia i avui que estem buscant els 10 millors polítics de la nova democràcia, a l'hora de posar música al programa no ho hem tingut gens fàcil. Al final ens hem decidit per una cançó a ritme de rumba i a més amb reminiscències de rumba catalana, com tota la que impregna inevitablement les obres musicals de la família Flores. De tota la saga ens hem quedat avui amb la Lolita i amb una cançó en la qual proposa unes eleccions on els resultats, és a dir, els polítics, siguin polítics amb regust d'artistes. Les elecciones.
Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Que voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. Ay que viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Pero que viva, viva y viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Yo quiero a Antonio Banderas como ministro del exterior. Serrat en su autonomía, de presidente será el mejor. Para no pagar hacienda pondré a Rosario en diputación. Ya Sabina con un lápiz que tome nota y declaración. Ay que viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, ay por la mitad.
La Pantoja y Marta Sánchez para que entrenen la selección. Que Tama la barbería y Sorberita toquen mi son. Mientras que Manolo Tena busca palabras para esta canción. Ay que viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Yo quiero a Pedro Almodóvar con las Chamorro en gobernación. Y Carmen nos dé alegría todos los viernes con su cupón. Los toreros con su arte que lidien bien esta situación.
y que venga Kevin Cornet, mayordomo de mi mansión. Ay, que viva ya.
El partido, ay, por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, ay, por la mitad.
Antonios y José Monge, mi camarón, cantando con Ray Heredia, pongan la gloria en esta reunión, y que del cielo nos manden su visto bueno y su bendición. Sabicas, Carmen Amaya, Pastor Imperio y Caracol. Ay, que viva ya.
El partido, ay, por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, ay, por la mitad.
Avui que busquem la llista dels 10 millors polítics de la nova democràcia, hem preferit amanir-ho amb una mica de rumba amb regust de rumba catalana i amb la Lolita com a gran protagonista.
Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgà.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
De dilluns a divendres, hits and tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits and tweets, música i actualitat. Actualitat i música.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat. Busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel estem fent la llista dels 10 millors polítics de la nova democràcia. Esperem encara les vostres opcions fins al final del programa. I abans de rebre la persona que ja ens espera al telèfon i amb el qual conversarem en els pròxims minuts, us hem de donar una notícia que ens acaba d'arribar a la redacció de Ràdio Estel, i és la mort ara fa una estona de Pau Donés, de Jarabe de Palo. Una mort no per menys esperada, evidentment sorprenent, i a la qual nosaltres ens afegim en el dol a tota la família, els amics i a tots els seguidors del cantant i de l'intèrpret, de l'autor Pau Donés, que descansi en pau. Falta un minut per a 12:15 del matí. Evidentment, aquesta notícia us l'ampliaran amb més detall en els serveis informatius de Ràdio Estel. La persona que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon no es dedica a la política, que avui busquem la llista dels 10 polítics, dels 10 millors polítics de la nova democràcia. Ell no es dedica a la política, ni tampoc sé si mai ha tingut la temptació de fer-ho, això de dedicar-se a la política. Però sí que és cert que podria fer perfectament que algun dels personatges als quals Balcell dona vida si dediquessin a la política o es quedessin tan amples dient barbaritats dels polítics i ell sortir-ne la mar de ben parat perquè podria acabar justificant que no és ell el qui ha dit el que ha dit. És la màgia de fer parlar a uns altres en boca teva o el que és el mateix, dedicar-se a la ventrilòquia, que és bàsicament, que no l'únic, el que ell fa i el que ell es dedica. Andreu Llorenç, Selvin, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bon dia, Miquel, i gràcies per la trucada.
Andreu Llorenç, o el Selvin, com artísticament el coneixem, es dedica al món de l'espectacle des de fa tants anys que fins i tot a ell mateix li deu costar de recordar quina va ser la seva primera vegada que va presentar-se en públic, tot i que ara li preguntarem, a veure si ho recorda. N'ha fet de la màgia i de la ventrilòquia el seu art, tot forjant la seva pròpia personalitat a l'escenari. Tot just fa un parell de mesos abans de que ens assetgés la pandèmia del coronavirus, Selvin presentava a l'escenari Joan Brossa de Barcelona el seu últim espectacle, Ni sí, ni Nots, amb el que feia coincidir any amunt, any avall, els seus 50 anys de professió, que no són pocs. A més d'haver voltat per tot Catalunya i treballar a un grapat de programes de televisió i de ràdio, ha portat el seu art fora de les nostres fronteres, a països com Alemanya, Brasil, Tunísia o Colòmbia, i continua demostrant en ple segle XXI que, en contra dels que molts ens volen fer creure, l'art de la ventrilòquia continua sent un dels més màgics i fantàstics de les arts escèniques. I és que això dels ninots, Selvin, que ara en parlarem, té un punt que ens fa retornar a la nostra època d'infància, eh? No sé exactament per què, però sempre la ventrilòquia, els ninots, els mags que feu parlar aquests ninots, ens porteu a uns records fantàstics, eh?
Sí, sí, i malauradament amb aquest espectacle el que vaig voler fer el Brossa és una mica recuperar la història d'aquest art que malauradament està força perdut tant a Catalunya com a Espanya. Mm-hmm. És un art que, per exemple, a Europa, déu-n'hi-do, i Estats Units està en ple auge amb grans figures, però aquí vam tenir aquella època tan brillant de la nostra joventut, amb la meva amiga Mari Carmen i els muñecos, sí, que la teníem sempre a televisió, el José Luis Moreno, i el desaparèixer una mica la imatge televisiva d'aquestes figures es va anar esmorteint una miqueta aquest art. Mm-hmm. I imagina't, amb els meus espectacles de màgia, sempre trec també algun nino de ventrilòquia, i els nois i noies de 14 anys en avall queden paradíssims perquè la majoria no havien vist mai un ninot. O sigui, abans els veien molt per la tele.
Sí.
Ara és més difícil de veure.
És impressionant, eh? A vegades la gent més jove com es sorprèn veient coses que molts dels que ja tenen una edat ens semblen més normals, per exemple, les arts escèniques, però que descobreixen mons apassionants, eh? I això fa pensar que potser hauríem d'insistir-hi més per aquí, eh?
Doncs jo crec que sí. Després, el que sí que ha anat tenint ressò sempre la ventrilòquia ha sigut en el món del cinema, però malauradament en el del cinema de terror.
Sí, és veritat.
Ventrilòquia, el cinema sempre han sigut o assassins o pertorbats, o el nino també era un assassí en sèrie, només cal recordar una magnífica pel·lícula de l'any 78 que era Màgic, que és la pel·lícula que va fer famós Anthony Hopkins, i era una gran pel·lícula dirigida per Richard Attenborough, però, esclar, tot era d'assassins i pertorbats mentals, etcètera.
La ventrilòquia, que és una terminologia que hauríem de normalitzar també en la seva denominació, ventrilòquia, que tenim tendència, com en tantes coses, en dir ventriloquia o coses d'aquestes. Ventrilòquia, ho deixem així, eh?
En català és ventrilòquia, curiosament, jo crec que és l'únic idioma que conec que no és aguda la paraula, perquè uh-huh. En francès, com en anglès, com en tots els idiomes, és amb accent final, però aquí som més originals i la vam posar l'accent a l'alt.
Molt bé. Escolta, és el que ara ja queda clar i suposo que tothom ho associa, però és el que tots coneixem com fer parlar un ninot que manipules des de l'esquena, no sé si sempre així, eh? Aquesta seria una definició molt simple, perquè també hi ha qui diu que el nom li ve de l'antiga creença segons la qual la veu produïda provenia del ventre. Tu, com a expert i especialista, què en dius de tot això?
No, això és un origen d'aquesta paraula, que efectivament vol dir parlar amb el ventre, però mai s'ha parlat amb el ventre. O sigui, el ventre ha tingut una ajuda amb l'aire, potser, però més aviat és amb la laringe que es parla. Hi va haver-hi un congrés de ventrílocs fa uns anys que van dir, no, és que parlem la laringe, s'hauria de dir laringologia, però clar, si hi ha ventrilòquia ja és prou complicat, que si ara compliquem més la paraula ja ningú la coneixerà, o sigui, igual més deixar-ho tal com està.
És que tu fas màgia, també fas de ventríloc, però de mags n'hi ha molts, perquè ens entenguem, així per simplificar-ho molt, però de ventrílocs anava a dir poquíssims, tu ho has dit ara, aquí no sé quin més en queda a Catalunya, no sé quants en quedeu.
Tenim el Chevalo, que estem fent actuacions, i molts poquets més, molts poquets que s'hi dediquin així professionalment i tal, molt pocs. Perquè, a més, saps què ha passat amb la ventrilòquia? Aquí ha passat un fenomen molt curiós. A Estats Units hi ha molta ventrilòquia perquè segueix havent-hi persones aficionades a la ventrilòquia, que es compren un ninot i a les festes familiars o així, doncs ho fan. Això aquí passa amb la màgia. Amb la màgia hi ha milers de mags aficionats que fan aquesta funció, i això m'entén molt a l'art. Aquí no hi ha ventrílocs aficionats. A part d'un que conec, que és un metge de Rubí, que és aficionat i té un ninot, no conec ningú més que per afició es dediqui allò els diumenges amb els dinars familiars a treure...
Està bé. És que Rubí teniu de tot.
Tenim de tot.
De tot. Escolta, això que expliques ara, em ve a tomb una cosa, no volia explicar-la, i em perdonarà l'audiència, em perdonaràs tu també, Andreu, que ho expliqui, és una anècdota personal, però en fi, jo quan era petit existia un ninot, tu deus conèixer prou bé, te'n recordaràs, el parlanxín, que jo em vaig obsessionar un dia amb aquell ninot en una botiga que el vaig veure, tant em vaig obsessionar que no vaig parar fins que els meus pares me'l van comprar. Era, el parlanxín era fantàstic, ho he de dir, i vaig practicar, i fins i tot això que explico és veritat, no estic fent cap història, és veritat, fins i tot recordo que en un festival d'aquells que organitzaven al poble i que jo des de petit participava recitant poesies o coses d'aquestes que es feien, vaig fer actuar el parlanxín per boca meva, o sigui, Selvin, que no ens hem trobat com a col·legues ventrílocs per poc, per sort, per ventrilòquia tercera, però per poc.
Aquest parlanxín, que era fabricat a Espanya, estava molt bé, aquest ninot, estava molt ben fet, no va tenir un gran èxit comercial i, curiosament, en van vendre més Estats Units que Espanya. Uh-huh. I la mateixa fàbrica que el va fer, uns anys després, que jo també el tinc, va fer un Frankenstein, que era una meravella de ninot, i que encara va tenir menys èxit, i allò ja potser va ser la ruïna de l'empresa, que ja no van fer.
Clar, aquesta seria una manera que els nens tornessin a familiaritzar-se amb aquests ninots, no?, que poden fer parlar ells, no? Ja. Ara no en deu existir.
Si em permets una petita cunya publicitària...
Per favor.
No és meva. A Barcelona, que tenim forces botigues de màgia, hi ha una botiga de màgia que és Selecciones Màgiques, que està al Clot, que és important, la botiga... I venen uns ninots de ventrilòquia de joguina, però molt ben fets, fins i tot amb un DVD explicatiu i tal, i que estan molt bé de preu. Un ninot professional de ventrilòquia és molt car, però aquests estan molt, molt bé de preu. Crec que estan sobre entre els 30 i 40 euros, si mal no recordo.
Està molt bé.
I estan força bé. Hi ha un pallasso, hi ha un nen, hi ha un avi... Estan molt bé.
Doncs està molt bé que diguis això, perquè jo que sempre, com adult, m'he obsessionat en regalar allò que m'agradaria que m'haguessin regalat a mi, que de vegades no sempre és el millor pels nens.
Com a regal és excel·lent.
Està bé. Doncs jo que ja he regalat els teatres de Puccinellis, els jocs de màgia i tot, ara em fa... Escolta, una idea fantàstica, per mi segurament per molta gent. Escolta, explica'ns el secret d'un ventríloc. Va, quin és? Tenir bons personatges als quals fer parlar, el contingut que expliquen aquests personatges, la tècnica...
Dient, hi ha moltes coses, perquè en teoria és, a veure, un ventríloc és que quan parla un ninot no se li noti que ell belluga els llavis, això és la teoria.
És la teoria.
Són ventrílocs que han guanyat més diners de la història, però una bestialitat, han sigut la Mari Carmen i sus muñecos, que movia els llavis a tope...
Descaradament, sí.
I l'Edgar Bergen, el pare de l'actriu Candice Bergen de Hollywood, que amb el seu ninot Charlie McCarthy, que anava amb frac i barret de copa, que avui en dia els americans encara tothom el recorda, perquè ha fet anuncis de Coca-Cola, pel·lícules, un senyor famosíssim, també movia molt els llavis. Vol dir que l'important és que el ninot tingui vida. Tu, quan la Mari Carmen parlava amb la doña Rogelia, no miraves, perquè no és com el mag, que a vegades vas a veure, a descobrir el secret, a veure el Selvin, això que està fent, a veure on s'ho amaga o com ho fa. No, el secret de la ventrilòquia ja el sabem. I si la doña Rogelia té molta vida, doncs tu estàs pendent de la nina i una mica tanta fa. L'important és que tingui que tingui força vida el ninot, i lògicament si el diàleg és bo i és divertit i és entretingut, doncs molt millor.
A més, Beethoven això feia un gran favor a la ventriloqui, en tot cas aquests ventrílocs no tan tècnics com la Mari Carmen, que tu apuntaves molt bé, i és que ens permetia centrar-nos en un primer pla en el ninot, i això era fantàstic perquè l'atenció era total amb el que deia, amb el que feia, esclar.
Sí, mira, et posaré un exemple molt, molt actual. A Las Vegas, abans de que tanqués tot, perquè ara a Las Vegas estan els teatres igual que aquí, que no n'hi ha cap d'obert, doncs el teatre de l'Hotel Mirage, que acaben 2.000 persones, l'espectacle central és Terry Feitor, que és un ventríloc molt famós als Estats Units, perquè a més ha guanyat l'American Got Talent. Aquest senyor porta 10 anys amb el seu, únicament amb un espectacle de ventrilòquia, omplint un teatre de 2.000 localitats.
Impressionant.
Jo aquest senyor l'he vist i és tècnicament impecable. Treu uns dinors que la majoria són caricatures de Elton John, de Michael Jackson, molt ben fets, i els fa cantar, sobretot. Aquest senyor a mi em va agradar molt l'espectacle, perquè porta músics en directe, és una gran producció. Però saps què passava? Que jo deia, mira, estic veient aquí un ninot aquí al costat que belluga la boca i que canta igual que el Michael Jackson, i aquest senyor no belluga la boca, però no em transmetia aquell ninot. No sé per què, no sé per què. No sé si la forma de bellugar-lo o el que sigui, sense treure-li mèrit al senyor, que m'agradaria a mi guanyar una centèsima aquest senyor, però a vegades no només és tot la tècnica, a vegades hi ha alguna cosa més, digue-li ànima del nino, digue-li alguna cosa.
Bé, però això, diguéssim, no seria només un patrimoni de la ventrilòquia, sinó que ho podríem fer extensiu a totes les arts, no escèniques, sinó les arts en general.
Exacte.
Aquell pintor que diuen no té tècnica, però els seus quadres transmeten, o aquell poeta que no rima gaire, però en canvi explica coses que t'arriben, o aquell actor que no ho diu com li ha ensenyat a l'Institut del Teatre, però fa que ploris, no?
Els americans, com ho diuen això, diuen, aquest artista, sigui un actor de cine, una actriu i tal, té it, o sigui, té allò, té alguna cosa. Tal. Allò que no saps per què, dius, la Penélope Cruz per què és tan famosa i n'hi ha d'altres que potser són més bones actrius i no han arribat, doncs potser ella té allò, té alguna cosa que enganxa el públic, que no sabem ben bé el que és una llumeta especial, una cosa.
Selvin, tu, malgrat que hem de reconèixer que continues tenint una aparença certament juvenil, en fi, no, ja un dia m'explicaràs com ho fas, però en fi, ara no és el moment, ja m'ho explicaràs en privat. Has celebrat, ja ho deia abans, has celebrat 50 anys de professió, sí. I ho vas fer coincidint amb aquest espectacle, el Brossa. Això vol dir que... A veure, Jan, perdona, ja... No, espero que entenguis. Jovenet no ets, encara que ho semblis.
Sí.
I encara tens corda. I encara tens ganes de pujar als escenaris?
Doncs sí, encara segueixo treballant. No tinc gaires ganes de retirar-me mentre el cos aguanti. I, de tota manera, mentre jo tingui força, estigui bé. Si no, tinc altres coses, com assessorar amb altres mags i coses d'aquestes que també faig. Ser creatiu d'altres maneres... I ara entre la família i molts amics em deien, escolta'm, tu que has viatjat tant i tens tantes anècdotes de cabarets, d'espectacles, de televisió, com tu, que en tens tantíssimes també, em deien, per què no fas un llibre? I mira, ara, com que estava parat el tema de les actuacions, estic escrivint un llibre amb anècdotes que estan sortint de bastant divertides. Ja sé que només el compraran els quatre amics, perquè no som tan famós com per això, però bueno, mira, almenys m'estic distraient molt i penso que els agradi la màgia o els agradi l'art en general, penso que s'ho passaran bé.
Està molt bé. Escolta, vas treballar molt a la televisió, també a la ràdio, eh? Recordem que durant unes quantes temporades, per exemple, va ser habitual a un dels programes de més audiència i de història de la ràdio espanyola com protagonistes, amb el Luis de l'Olmo.
Sí.
Home, la ràdio et dona molta més llibertat, no? Aquí, que es moguin o no es moguin els llavis, tant li fa.
Molta. La veritat és que sí. De tota manera, tot i sent ràdio, vaig estar 5 anys a la ràdio en l'escola, dins de protagonistes, com deies, i portava la Loli, la meva nina Loli, i, esclar, a vegades podia haver anat, perquè alguna vegada fins i tot ho fèiem sense públic, perquè a vegades jo estava viatjant, a lo millor jo estava treballant a Bilbao, doncs anava a Ràdio Nacional de Bilbao i ho fèiem en directe, no? Jo podia haver anat sense la nina, però no m'hi sento bé. O sigui, jo anava amb la nina sempre.
Sempre, eh? No ho saps fer sense la nina.
Que encara que sembli que la ràdio no és massa dient per la ventrilòquia, pensem que la primera ràdio d'Espanya, que va ser Ràdio Barcelona, la va fundar un ventrilòquia.
Sí, senyor Toreschi, és veritat. Sí, sí. Sí, sí. Certament, quines coses té la vida, eh? I com es fa retrobar l'origen amb la realitat actual. Avui tot parlant amb Andreu Llorenç, amb Selvin, un mag ventrílog que ens ve molt de gust avui estar conversant quan arribem gairebé al punt de 3:15. I aprofito per recordar que avui busquem la llista dels 10 millors polítics de la nova democràcia. Entenem per nova democràcia des de la mort d'en Franco fins ara, eh? Jo ho deia al començar, Selvin, tu no... Vaja, no sóc conscient que en els teus espectacles dediquis gaire temes ni a través dels personatges a la política, eh?
No, no, política no n'hem fet. De tota manera, fins i tot als finals del franquisme, els meus ninots eren molt més punyents políticament que ara.
Sí.
Pensa que abans de morir el senyor Franco, l'any 74, jo ja actuava en discoteques, que a més es feien molt espectacles a diari i tal, i imagina't en aquell temps que encara la censura no era com amb els anys 40 o els anys 50, però havies d'anar una mica en compte, el meu nino acabava l'espectacle dient: Selvin, que en aquell temps ho feia en castellà, encara, els espectacles de nit. ¿Tú sabes en qué se parece el gobierno español a un sujetador de señora? I no ho sé. I em deia: en que oprimen al interior, engañan al exterior y mantienen el movimiento. Això em va costar un disgust bastant gran, perquè una nit al Metamorfosis de Barcelona m'esperaven una parella de la secreta, em van dir: procura no dir-ho més, això, perquè si no ens hauràs d'acompanyar a comissaria. Va quedar aquí la cosa, no?
Et van veure de bona fe i van pensar: vamos a advertirle. Antes de enxironar-lo, vamos a advertirle. Eh?
Sí, sí, sí.
Escolta, volia aprofitar, evidentment, per felicitar-te per aquests 50 anys de professió, que, com deia, coincidint amb aquest espectacle abans del confinament, que tot això, com a tota la gent de qualsevol àmbit, però molt especialment del món de la cultura i de l'espectacle, deu haver afectat una barbaritat, eh?
Del tot, o sigui, ara estem parats del tot. Ara ja m'estan sortint algunes actuacions per a finals d'estiu, fins i tot alguna que ja t'anunciaré una mica més endavant, perquè encara no ha sortit el programa i tal, però un invent que farem amb un teatre, amb una festa major, que és possible que al teatre no hi hagi gent i que llavors es transmeti online per les cases i tal. Històries d'aquestes una mica especials que hem d'anar fent, i fins i tot jo ara ja estic fent festes privades de gent, perquè he fet moltes festes privades, tant infantils com d'adults i tal, i encara en fem algunes online i tal. Bueno, hem d'anar inventant coses.
Doncs està molt bé això que expliques, i a més, em penso que és un punt de partida interessant perquè els ajuntaments de tot Catalunya el tinguin present. Les festes majors, sisplau, celebreu-les. Sí, estic adreçant als ajuntaments, i a les poblacions. Sisplau.
Artistes, la majoria d'artistes no som multimilionaris, no som cantants de primera fila que tinguem un racó gran per aguantar 6 mesos sense treballar. I hi ha molts companys nostres que ho estan passant molt malament, i no vull dir jo amb això que jo ho estigui passant.
No, està bé. No, i això que apuntaves és interessant, perquè, escolta, els pobles al final acaben sent nuclis molt acotats, i, escolta, això d'estar fent l'espectacle, jo què sé, l'Ajuntament, a la sala de plens, o a l'embalat petitet, però que des de casa el puguin veure, escolta, que s'ho apunti algú, que no està malament.
La tecnologia, fer això no costa
res. Però, sobretot, sisplau, ajuntaments de Catalunya que ens esteu escoltant, celebreu les festes majors i penseu en la gent del món de l'espectacle que, vaja, tenen l'esperança posada en que aquest estiu salvin alguna cosa. Espero que sigui així, i que, a més, després la gent hi participi, que el que sí que estic segur, Selvin, és que la gent té moltes ganes de sortir de tot això, de passar-ho bé, de riure i de gaudir de l'espectacle.
Jo crec que sí.
Andreu Llorenç, Selvin, ha estat un plaer. Molts records a tot el teu reguitzell de ninots, a tots.
Jo hem compartit moltes vegades també escenaris i tal, i tinc records fantàstics amb tu.
Un dia els recordarem tot prenent un cafè amb gel ara aquest estiu i fent-nos una gran abraçada. Sí. Molta sort i molts èxits, Selvin. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies a tu, una abraçada. Adéu.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Ba-ba-dum, 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 ba-ba
Abans hem escoltat algunes de les opcions per a la nostra llista que ens heu fet arribar en forma de notes de veu a través del WhatsApp del 644-34-3010, cosa que ens agrada molt que feu, perquè així podem escoltar les vostres veus aquí al programa, però hi ha hagut molta gent que ha optat per enviar-nos missatges escrits a través de les xarxes socials, a través del correu electrònic o a través d'aquest mateix número del WhatsApp, recordeu, 644-34-3010. Ara en fem un resum d'algunes de les opinions que hem rebut. Per exemple, el Ramon Libert ens diu Miquel Roca. Ja no em queden com ell, diu Miquel Roca, eh? En Joan Llopart ens parla i ens escriu i ens diu Pasqual Maragall, millor alcalde que president, però bon polític. El Jaume Romí qüestiona la pregunta, que això està molt bé, eh? Que ens qüestiona la pregunta només amb una paraula, amb interrogant. Diu, existeixen? És a dir, que no ha sigut capaç de posar el nom d'un polític a la nostra llista de 10. La Leo ens diu l'Heribert Barrera, el Record Fan, Oriol Junqueras, la Montse RM, a través del WhatsApp, ens diu bon dia, el meu vot és per Oriol Junqueras, la Montse Gomis, també a través del WhatsApp, ens diu Josep Tarradellas, la Ponderosa, Instagram, vaja, és un nom, un hashtag, que ens diu Miquel Roca Junyent, Carmèlies, diu el president Josep Tarradellas, Fàtima Renom, a mi em cau molt bé el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla. Molt bé, doncs bé, està bé. El Jordi Casas ens diu Felipe González i Manuel Fraga. No tienen nada que ver uno con el otro, pero vosotros tenían buena talla política. L'Elias Sam, o l'Elias Sam, ens diu dos presidents, el Tarradellas i el Puigdemont. Alba de Mas, diu també Carles Puigdemont, el president Carles Puigdemont. I la Margarita ens diu l'Adolfo Suárez. Era tot un senyor. Voldria fer referència a un tema que m'ha sorprès, potser no m'hauria de sorprès, perquè potser és el lògic i el que diu el sentit comú, però amb tot el gran grapat de missatges que hem rebut a través de les xarxes socials, del WhatsApp, del correu electrònic, no hi ha hagut ni una persona, ni una, que hagi anomenat com un dels 10 millors polítics de la nova democràcia el president Jordi Pujol. Ni una persona. I tenint en compte que Pujol va ser president de Catalunya durant 23 anys, és una cosa que, com a mínim, m'ha fet reflexionar. I, a més, aprofito per dir això, vull que el president Jordi Pujol, l'expresident Jordi Pujol, fa 90 anys, i que va marcar una etapa important de la història de Catalunya. En fi, era una curiositat que m'ha agradat haver compartit amb vosaltres, perquè han sortit molts noms, ja ho veieu, molts, molts, molt diversos, a més, sense distinció d'ideologies, però aquest no havia sortit. En fi, ja tenim unes quantes coses a punt, ja tenim la llista enfilada, ens queda encara acabar-la de rematar i per això caldrà que anem fins al món d'internet. Deu dir coses dels polítics a internet? Segur que sí. I segur que la Marisol de l'Orden ho ha trobat tot. Bon dia, Marisol. Bon dia, com estàs? Què diu internet?
Hola, Miquel, superbé. Sí que he trobat coses, sí, moltes.
Què diu? A veure, quan poses polítics, no surt un virus que diu el seu ordinador s'ha infectat? No, eh?
No, home, a mi un dels polítics estrella, quasi diria, és Adolfo Suárez.
Que surt a internet, dels primers que surten.
Sí, sí, sí. Adolfo Suárez surt en moltes búsquedes. Uh-huh. I va seguir Felipe González i el Josep Maria Aznar també surt.
També.
També surt el Jordi Pujol. Buscant internet surt Jordi Pujol.
Surt, eh? És que a mi m'ha sorprès, jo volia deixar la constància, perquè m'ha sorprès que amb tants missatges que hem rebut i amb tantes opcions polítiques de tots colors no hagi sortit. Evidentment, això té una explicació i és la deriva cap a una mala premsa que té actualment i que ha tingut en els últims anys Jordi Pujol. I segurament això explica que ningú gosi dir ara que Jordi Pujol va ser un polític, bon polític, que no estaria renyit, amb què va ser un bon polític amb el que després ha esdevingut, no?
O sigui, a internet surt a les búsquedes Jordi Pujol, uh-huh. Evidentment surt Pasqual Maragall,
uh-huh.
I està clar que quan remenes i remenes i remuntes als principis, surt el Josep Tarradellas, lògicament.
També,
Amb el seu vídeo ja soc aquí.
Són tots els noms, tots aquests noms que has dit, han sortit també a les opinions de la gent que ens ha escrit de la nostra audiència. Per tant, anem pel mateix camí. Què hi has trobat més que t'hagi cridat l'atenció?
Mira, ara parlarem de dones polítiques.
Ara, aquí volia anar a parar. Saps que en tota la llista de noms que he rebut, que són molts, repeteixo, avui són molts,
sí,
no hi ha una sola dona?
De debò?
T'ho dic de veritat. No, no, t'ho dic de veritat, eh? Però la qual cosa també és un motiu de reflexió, perquè és veritat que la major, el major percentatge d'ocupació de llocs de política han estat pels homes, tradicionalment, excepte aquests últims anys que s'ha imposat això de la paritat, però hi ha hagut dones, poques o moltes n'hi ha hagut. Doncs no n'ha sortit ni una.
Ostres! Doncs, a veure, jo te saco una, tres, per exemple.
A veure.
Surten sovint quan busques. Soledad Becerril.
Sí.
La Cristina Almeida.
Sí.
I l'Esperanza Aguirre.
Han sortit aquestes tres, eh? Mm. Bé, bueno, de ben diversa condició, color i ideologia. Està molt bé.
A més, no, bueno, quan es va celebrar els 40 anys de la Constitució i vam fer una trobada que em sembla que eren com 30 dones polítiques.
Sí, 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 sí. Però com en tantes coses a la vida, som els mateixos ciutadans els que de vegades anem per un costat queixant-nos i criticant la falta de presència de dones al món de la política, per exemple, i que després quan votem no ens en recordem ni d'una, eh?
Clar. Sí, sí, és curiós, no?
Sí, sí. Espero que això es vagi solucionant i que d'aquí un temps quan fem la llista novament hi apareguin dones.
Esperem que sí.
Per què no et presentes tu a unes eleccions, Marisol, i així podem posar la llista dels polítics?
Clar, clar que sí.
Molt bé. Alguna cosa més remarcable que hagis trobat?
Bueno, anomenem a dos que són com molt característics i surten bastant, que és Santiago Carrillo,
sí,
i Manuel Fraga.
Imagina't, els dos extrems gairebé oposats, eh?
Sí, per això els he dit junts, dic, veus, i surten.
Molt bé, això avui ha passat. La gent ha pensat més en polítics de talla que no en ideologies. Marisol, demà hi tornem. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Miquel. Adéu. Fins demà.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ara sí que ja tenim prou elements per confeccionar la llista definitiva dels 10 millors polítics de la nova democràcia. Recordeu, entre tots els que hi heu participat, sortejarem d'aquí 3 minutets un lot de vins Lovers Wine Elegance. Esteu a punt per saber quins noms conformen aquesta llista? Doncs és aquesta.
Cada dia una llista de 10... a Ràdio Estel.
Número 1.
Va ser el primer lehendakari del País Basc en la nova etapa democràtica. L'any 1999 va decidir retirar-se de la política. Carlos Garaikoetxea.
Número 2.
Va ser un dels dits pares de la Constitució. Tot i pertany històricament al PSUC, va acabar sent ministre de Cultura en el govern de Felipe González. Jordi Soler Tura.
Número 3.
Amb ell, diuen, va començar tot, o això és el que ens van voler fer creure. Amb rèmores de l'antic règim franquista, es va convertir en el president espanyol encarregat de fer la transició i dialogar amb gairebé tothom, Adolfo Suárez.
Número 4.
La seva condició de president electe no el lliuren d'haver d'estar a l'exili, vist com un heroi i esperança per uns i com afogat i amagat per uns altres, el president Carles Puigdemont.
Número 5.
La seva forma de parlar pròxima al poble el converteixen de vegades en entranyable i en altres en un autèntic demagog. Tot i així és estimat i elegit des del 2003 president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla.
Número 6.
Va ser el primer president del nou Parlament català i va exercir com a tal durant la primera legislatura, un dels històrics d'Esquerra Republicana de Catalunya, Heribert Barrera.
Número 7.
Es va convertir en l'alternativa de canvi després dels governs de centre a Espanya, Felipe González.
Número 8.
Ha estat un cas excepcional en la política. Primer va ser alcalde de Barcelona i va acabar sent president de la Generalitat. Crític també entre els seus, va viure la culminació de Barcelona com a ciutat olímpica. Ens referim a Pasqual Maragall.
Número 9.
Ha estat, curiosament, un dels polítics que més ha aparegut en les vostres opcions per la llista d'avui. Històric de Convergència Democràtica, sempre s'ha dit que no va arribar més amunt per les seves diferències amb l'aleshores president Pujol. Miquel Roca Junyent.
Número 10.
I tanquem la llista amb el polític que més heu anomenat avui en els vostres missatges. Amb ell es va reconstituir la Generalitat de Catalunya i el nostre Parlament. El president Josep Tarradellas. Doncs ara sí, ja tenim la llista, aquests que heu escoltat, i ara sabeu que entre un dels que hi heu participat va parar aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. Avui li donarem a la Carmèlies, que ens ha dit precisament, mira, el president Josep Tarradellas. Demà dimecres hi tornarem amb una nova llista de 10. Demà farem una llista exclusivament de noms femenins. Mira, veus, no ho havíem pensat i no és com a conseqüència d'aquesta d'avui, eh? Però demà ja teníem previst fer aquesta llista. Hi ha moltes dones que han marcat el rumb de la història i han deixat petjada des de les seves àrees personals o i professionals. Demà buscarem la llista de les 10 dones més determinants de la història. 10 dones més determinants de la història, sense cap límit, ni geogràfic ni temporal. I penseu i ens feu arribar les vostres notes de veu des d'ara mateix al 644-34-3010, 644-34-3010 o a través de xarxes socials o correu electrònic. Les 10 dones més determinants de la història. Gràcies una vegada més a tothom per participar al programa. El programa avui ha estat possible gràcies a Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, avui amb les col·laboracions de David Murga i de Marisol de l'Orden, i aquí el senyor Ramon compartint taula i estudi. Demà hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia i sobretot recordeu, encara falta una mica de paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.